Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és divendres, dia 3 d'abril, i ara mateix passen 4 minuts i 40 segons de les 11 del matí. Arriba el cap de setmana i des de la ràdio us continuem fent companyia com cada dia perquè volem ser companys d'aquest camí que estem emprenent i que molt sovint no sabem ni on ens porta ni quan hi arribarem. Però és que és veritat que si el camí el fas acompanyat, i encara més acompanyat de la ràdio, no hi trobes ni tants socs ni tantes corbes? Doncs aquesta és la missió que ens hem encomanat. Ara només falta que ens deixis acompanyar-te. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
I és que en aquest camí hi posarem avui una nova llista de 10, la que farem des de Ràdio Estel i que tindrà l'O Déu meu com a testimoni principal. Per això fa falta un equip que, tot i treballar en una situació excepcional, alguns des de casa, uns altres aquí aïllats en una cabina que no podem ni... només saludem a través del vidre quan ja es resol, no li veiem la cara, uns altres aquí estudiem a distància reglamentària, en fi, una situació extraordinària que nosaltres complim i que ens serveix per continuar en contacte amb vosaltres cada dia. El control tècnic i muntatge musical, el Xavi Aguilar. Bon dia, Xavi. Veig la mà que fa des de darrere el vidre així com un senyal de hola, bon dia. La redacció, Marc Gabernet, que no el veiem, perquè també marca el seu camí des de casa, camí cap a les opinions que ens feu arribar a vosaltres. Bon dia, Marc. I aquí, com cada dia, compartint estudis a la distància reglamentària, com deia, i de la taula de Ràdio Estel, el qui fa una mica de cotxe escombra de tot l'equip, perquè diu que ell no camina. Que ell, en tot cas, ja ve darrere amb el patinet. El Roger Cantos. Bon dia, Roger.
Bon dia, Miquel. Tot i que aquesta metàfora de caminar, justament no sé si és la més acertada.
Home, era això de caminar, ja t'ho vaig dir, era com una metàfora, vull dir que no em referia... A veure, no em referia que havíem de fer quilòmetres, que havíem de venir a peu cada dia. No era això, exactament, eh?
Per si de cas, és millor especificar-ho, que de vegades això de les metàfores es malinterpreten, i a vegades quan es malinterpreta acabes caminant de veritat.
Bé, escolta, caminar tampoc està malament, eh? També t'aniria bé caminar una miqueta. Una mica d'exercici no fa cap mal, mai.
Sí que és veritat que aquests dies igual m'està sortint una miqueta de panxeta.
No, una miqueta, diu, sí, una miqueta.
I això
sí,
del
sí.
Confinament no m'està acabant de sentar del tot bé.
Sí, sí, en fi, ja veig que no convenceré per caminar. En tot cas, potser sí que ho faré quan t'acabi d'explicar quina és la nostra llista d'avui. Perquè tal i com ja us avançàvem ahir, avui el nostre Top 10 us demana que confeccionem una llista de les 10 pel·lícules que us han fet més por. Perdó, te n'has adonat del matís de l'enunciat?
Sí.
No, te la torno a dir,
A veure, repeteix. No.
Avui, la nostra llista de 10, demanem les 10 pel·lícules que us han fet més por. No.
Pel·lícules?
Ara. Perquè veiem si és un detall que et s'ha passat per alt.
No, home, no. A mi m'agraden molt les pel·lícules.
Les cel·les geminades.
Bé, en aquest cas, si tracta de pel·lícules de por, en lloc de caminar, més aviat el que faré és córrer.
Molt bé, doncs ja està bé. Molt bé, de totes formes, si podem fer la llista sense caminar i sense córrer, jo crec que millor que la fem aquí al voltant de la taula dels estudis de Ràdio Estel.
Sí, bé, però en aquest cas, si parlem de pel·lícules de por, en aquest cas, doncs mira, sí que m'hi apunto, perquè quan escolto la llista de 10, no sé què em passa últimament, però hi ha com una força interior que m'empenya a caminar cap on sigui.
Molt bé, avui busquem pel·lícules de por, aquelles que quan les heu vist ho heu passat fatal, o molt bé. Perquè jo dic que ho va passar fatal, però hi ha gent que ho passa molt bé, perquè també sabem que hi ha gent que el plaer el troba precisament en el patir, tot veient aquest tipus de pel·lícules, que és una cosa que no entendré mai, això, que la gent senti plaer passant por o espantant-se, però en fi, escolta, si és així...
Però què és exactament el que no entens? Que hi hagi gent que s'ho passi bé patint al cinema?
Bé, ni al cinema ni al cinema ni al lloc patint, diguéssim. Jo quan vaig al Tibidabo, mira, et dic una coseta, quan vaig al Tibidabo i veig la gent que es deleix, allò que li cau la bava gairebé, per entrar allò de l'Hotel Kruger, es diu així, eh?
Sí,
això no ho entendré mai, de veritat.
Home, doncs he de dir que és una experiència divertidíssima i justament el fet de patir, el fet de passar por, doncs és un...
És a dir, que t'espantin és divertidíssim, no?
Sí, home, és excitant, no? Sí. És aquella por d'ahir.
Jo ja no suportava de petit quan em feien pujar per força el tren de la Bruixa. Imagina't l'Hotel Kruger, que vaja, ni pensar-ho. Em quedo sempre a la porta de sortida per veure la cara de espantats que fan els que surten.
Ai, sí. Miquel, el tren de la Bruixa. Bé, jo pensava que un dia vaig entrar fa poc.
El tren de la Bruixa?
Sí.
Ah, veus?
I jo anava dient adéu. Pensava que eres tu el de dintre.
Ah, molt bé, de la careta, eh?
Sí.
I l'escombra.
No,
molt
perquè
bé.
Tenia una retirada a tu.
Molt bé, bé, molt bé.
Però en tot cas, em sembla que tu ets més aviat d'aquest perfil més aviat ploramiques,
sí,
eh? Però jo,
veritat,
en tema
sí.
pel·lícules de por, he de dir que ho passo molt bé perquè ho trobo fantàstic.
Doncs molt bé, escolta, en tot cas, el que busquem avui no és espantar-vos, sinó el nom de 10 pel·lícules de por, aquella que us hagi fet més por a la vida. Aquella que recordareu sempre perquè ho veu passar fatal al cinema. Serà una llista de l'Oh, Déu meu, d'avui. Teniu encara tot el programa per endavant per fer-nos arribar les vostres opcions per aquesta llista. Recordeu, la de les 10 pel·lícules de por, aquelles que us van fer encongir el cor. N'hi haurà 10 d'aquestes pel·lícules que entraran a formar part de la nostra llista d'avui. De moment, però, i com sempre, ens comença a fer el tastet de la llista el Roger Cantos.
El cinema de terror és un gènere cinematogràfic que es caracteritza per la seva voluntat de provocar en l'espectador sensacions de terror, por, disgust, repugnància, horror, incomoditat i fins i tot preocupació. Els seus arguments, freqüentment, desenvolupen la sobtada intrusió en un àmbit de normalitat d'alguna força, esdeveniment o personatge de naturalesa maligna, sovint d'origen criminal o sobrenatural. Els espais o escenaris més visitats seran la nit, els cementiris, les cases abandonades, els castells, les ruïnes, els laboratoris lúgubres, el bosc, l'erm omnívol, un jardí decadent, paisatges que han acabat confonent un catàleg de llocs comuns dins de l'imaginari col·lectiu. Així mateix, mai ha de faltar una banda sonora densa i suggeridora, com per exemple la del Resplendor, Psicosis o Tauró, al costat d'uns esgarrifosos efectes de so, com per exemple les pel·lícules de l'Exorcista, Alien o Dràcula de Bram Stoker o Francis Ford Coppola. Efectes que en els últims temps ratllen més aviat l'ensordidor efecte que ens va deixar Soc Llegenda de l'any 2007. El públic se sent atret cap a aquests tipus de pel·lícules intenses i escabroses. Els efectes fisiològics que experimenta l'espectador, horroritzat a la seva butaca, inclouen fortes pujades d'adrenalina, amb dilatació de pupil·les, acceleració cardíaca i respiratòria i molta suor freda, a la qual cosa comunament es tanca amb un alleujament final en el qual, d'acord amb la rematada que hagi tingut la història, regnarà el consol o, a vegades, el desconsol. El terror com a diversió ha estat una font indubtable d'entreteniment des de sempre. Qui no ha compartit un passatemps com el de narrar històries de por a la llum del foc o a la llum d'una llanterna? Amb el pas del temps, hem incorporat a la nostra cultura de l'oci la recerca de l'esgarrifança per mitjà d'històries aterridores. Els relats han donat pas a les pel·lícules, i aquestes pel·lícules de terror han anat, sens dubte, evolucionant. Avui us preguntem quina és la vostra pel·lícula de terror preferida, aquella que us ha fet estar d'espera alguna nit o aquella de la qual en guardeu un record tenebrós a la retina. Baixeu les persianes i obriu les espelmes, que la cosa va de por, de terror. Aquí comença Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Avui la vessant poètica del programa ha arribat al seu límit per dalt quan has dit un paisatge erm ombrívol.
L'erm omnívol.
L'erm ombrívol, eh? Sí.
Què et sembla?
No, m'ha semblat extraordinari. Sí, ens donant el premi a la poesia radiofònica d'aquí no res.
És que trobo que la paraula erm s'utilitza
poc. Sí, és veritat, sí.
I és maca.
És molt maca, i a més, escolta, podríem trobar grans títols amb la paraula, en castellà, sobretot, la llerma, és una de les grans peces de García Lorca, que, bueno, en català, doncs, sona com més poètic. Erm, eh?
Doncs no.
I un suggeriment que et faig.
Sí.
No diguis suggeridores, que és molt complicat,
sí.
Digues suggerents, que és més fàcil.
Ah, suggerent, eh? També. Bueno, aprenc-hi tot.
Fes el que vulguis.
Bueno, aprenc-hi tot, bé? Cada dia aprenc una cosa nova.
És que he vist que t'entrebancaves allà i digues, és molt difícil dir suggeridores.
És que volia crear un efecte de terror.
Sí, ja ho he vist. Ja he vist que agafaves un to com d'acord amb el programa, eh?
Home, clar, ja saps que jo sempre em caracteritzo.
Has fet una mica molt
bé. És per això que avui he vingut de negre i amb els ulls pintats.
Ah, notava alguna cosa estranya i no sabia què era.
Pensaves que havia dormit poc?
Sí.
Doncs no, és el maquillatge, l'ombra d'ulls que m'he fet.
Vinga, va, molt bé. Doncs a partir d'aquí comencem el camí a la llista d'avui, a veure quins noms se'n surten. Tinc moltes ganes de saber quins noms surten, perquè jo que no soc gaire seguidor de pel·lícules de por, sí que, evidentment, en tinc algunes al cap que són les més populars, segurament. Podeu haver tot un seguit de títols de pel·lícules que jo desconec, perquè no les he vistes o perquè no he tingut interès en veure-les, però que deuen existir dins del cinema de terror.
Sí, a més a més, el gènere ha evolucionat molt des d'aquells inicis de les pel·lícules de terror dels anys 30. De fet, la primera pel·lícula considerada terror és una versió de Frankenstein, que era una versió en blanc i negre,
sí. I
des dels anys 30 fins a dia d'avui, doncs, el gènere ha evolucionat molt, ha passat per moltes èpoques. Hi ha el moment de glòria dels anys 90, on hi ha moltes pel·lícules que s'han convertit de culte, i avui en dia, doncs, evidentment, les pel·lícules que s'han fan, no tenen res a veure, ja que avui en dia també disposem de tecnologies, d'efectes sonors, etc.
Que deuen ajudar... Segur que ajuden una barbaritat aquest efecte de la por, de l'espant, d'on surt.
Home, segurament, si veiéssim una pel·lícula de terror sense so...
No ens espantaríem. Escolta'm una cosa, has dit el Frankenstein, Jo sóc més del Jovencito Frankenstein.
Ah, bueno, també.
El Jovencito Frankenstein trobo que és una de les pel·lícules extraordinàries del cinema. No sé si he rigut tant, segurament sí, però ha rigut molt, molt, molt veient el Jovencito Frankenstein.
Doncs mira, et recomano que aquesta tarda et posis l'altre Frankenstein i així també fas el...
No, el Jovencito Frankenstein una altra vegada. No. En fi, va, que avui buscarem 10 noms, només 10, perquè només poden haver-n'hi 10 a la nostra llista. I ho podeu fer fent-nos arribar les vostres propostes, les vostres opinions, les vostres opcions per aquesta llista a través de tots els mitjans que són oberts les 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana, i que recordem-nos una vegada més, són aquests.
Tenim el nostre correu electrònic odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, i tenim les nostres xarxes socials habituals, que són el Facebook i l'Instagram, on ens hi trobareu buscant el nom del programa Odeumeu, i fins i tot, des de fa molt poc, encara no ho tinc ni interioritzat,
sí. Però
des de fa poc doncs, hem estrenat una web, odeumeu.cat, on hi trobareu doncs, la manera de contactar amb nosaltres, i trobareu els podcasts dels programes que hem emès anteriorment, i també teniu l'opció d'escoltar-nos en directe a través de la pròpia web.
Ho podeu fer gairebé tot a través del web. El Marc Barret, de moment, el que ha fet és recollir opinions per aquesta llista. Sé que li encanten les pel·lícules de por, ha recollit alguns títols entre la gent que ha trobat en la distància que li permet el telèfon. Són aquests.
Hi ha una pel·li que és de les que més por m'ha fet en els últims anys, que es diu Contagio, del Matt Damon, que, bé, no és una pel·li de por, de fet era una pel·li de ciència-ficció, però aquests dies l'he vist en època de quarantena i crec que s'apropa molt a la realitat que estem vivint. De fet, com a curiositat, IMDb ha canviat la categoria d'aquesta pel·lícula de suspensa, terror i ciència-ficció a cinema dramàtic. Així que no sé, com a curiositat crec que dona molt per parlar.
La pel·li de por preferida és Paranormal Activity i té molts censurs i juga molt amb la psicologia, així que m'encanta. Tot i això, les següents no són tan bones com la primera.
Hola, doncs jo tinc dues pel·lícules de por preferides. Per una banda, doncs en tinc, per una qüestió també familiar, doncs la vaig poder veure en el seu moment amb tot el que seria la saga Insidious, sobretot la primera d'Insidious. Però sí que és cert que en qualitat cinematogràfica i, òbviament, per qüestions tècniques, considero doncs, que també protagonitzada per Patrick Wilson, però considero que la primera d'Expediente Warren doncs, és molt més bona. i doncs, és possible que sí, que efectivament doncs, gaudeixi més, fins i tot doncs, mirant-la. Però en tot cas, són les meves dues pel·lícules de por de referència.
Mi pel·lícula de miedo favorita és la primera d'Expediente Warren, perquè penso que és la única en la que no te esperas los sustos y creo que todas las demás son muy predecibles y no me gustan nada.
Hola, em dic David i la meva pel·lícula de terror preferida és Un lugar tranquilo. No precisament va ser la que més por em va donar, però sí la que més em va agradar com estava feta.
Oh, Déu meu!
Doncs he de dir, confessant la meva ignorància sobre el tema, que de les que han dit no en conec cap. Cap. Vols que et digui? No em miris així.
S'han dit pel·lícules molt bones
sí,
del gènere.
Però no han dit L'exorcista, per exemple, que aquesta sí que la conec jo.
Bé, doncs tenim votacions per L'exorcista.
Ah, sí, n'hi ha? Sí. O jo que sé, alguna altra, se m'acudiria. Home, n'hi ha de por que no ho són en principi, però també fan por, eh?
Sí.
Hi ha pel·lícules que no, vaja, que en principi no estan concebudes com a cinema de terror, però a vegades fan més por que les de por
sí.
realment.
O algunes d'aquestes romàntiques, o aquestes que fan Antena 3 al migdia.
Els migdies, després de dinar, sí.
Aquelles que...
La setmana.
La meva tieta li encanten. I jo, a vegades, que vaig a dinar amb ella per fer una mica de companyia, pobra dona.
La tieta quan... Paquita.
La tieta Paquita.
Sí.
Ja n'hem parlat alguna vegada.
Sí, per això. No, ja que en parles, parlen amb...
que a vegades vaig a dinar amb ella per fer-li allò companyia i veig que després de dinar ella es posa aquella pel·lícula i allò sí que fot por, eh?
Però aquestes pel·lícules són extraordinàries. Jo les miro també, eh? O sigui que em solidaritzo amb la teva tieta Paquita.
Deu ser una cosa de l'edat. Suposo que igual quan faci uns anys m'aniran agradant.
No, però el que anava a dir és que jo les miro de vegades. De vegades, mira, està bé, m'enganxes, no són històries normalment ensucradíssimes d'amor que no porten enlloc, però de vegades són una peça fantàstica per fer una migdiada extraordinària, eh?
Sí,
són una mica com la sèrie de TV3. Després de...
Ai,
negaré que ho he dit, això, eh?
Sí, home, que aquí a la nostra audiència segur que hi ha gent que li encanta.
No, que sí que està molt bé, no? Però de vegades aquell to, allò de la sèrie que és una mica com...
Costumbrista.
Arrossegadís, eh? En el seu ritme, a vegades fa que provoqui... En fi, va, que m'estic posant camisa d'onze vares
sí.
i no m'agradaria. Vinga, va, posem-hi música. La cançó que has triat per lligar llista d'avui amb la música. Quina és i per què?
Doncs avui parlem de la por, i la por doncs, és un sentiment... Alguns ens agrada més, altres ens agrada menys, però fa uns anys M Clan ens deleitava amb aquest tema que justament parla d'aquest sentiment, miedo.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Sé que es el final, no la segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte. final. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo. Tenerte que olvidar.
Avui per posar música a la nostra llista de 10 d'avui hem triat McClan i aquest Miedo, una cançó que ens aporta la dosi musical perfecta per trobar les 10 millors pel·lícules de por.
Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
El món del cinema de por, el cinema de terror, digueu-li com vulgueu, és el que avui ens ocupa a l'O 10 meu, perquè busquem les 10 pel·lícules que us han fet més por a la vida. La veritat és que el fet de patir, de ser espantat, de passar-ho malament, si em permeteu que ho digui així, acaba sent per a molts una forma plaent de passar les seves estones d'oci. El cinema, però, també en té d'altres, d'activitats pel que fa al cinema de por. Jo deia abans com em sorprenia veure molta gent amb cara de som-hi, vinc que entrem, quan es planten davant d'aquestes cases de terror, o els parcs d'atraccions, o de visites a castells encantats que els hi faran passar canutes quan hi entrin. O anant més enrere en el temps, i segurament més a la nostra infància, com també comentàvem ara fa un moment, el terror que jo sentia personalment quan que eren, en aquest cas, jo sentia terror, perquè hi havia molta gent que ho expressava amb crits d'alegria quan m'obligaven a pujar al tren de la bruixa, a la festa major del meu poble. Doncs de tot això, de la por, i sobretot de l'espectacle de la por, hi ha gent que n'ha fet la seva professió i, diguem-ne, que el seu sistema de vida. És el cas de la persona que ja ens acompanya al telèfon i amb el qual em ve molt de gust parlar avui. Espero que no m'espanti. David Moreno, bon dia i moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Bon dia, Miquel.
David Moreno és actor, sobretot actor, ja que es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona. Va ser un dels guanyadors del programa Buscant la Trinca, que TV3 i la mateixa Trinca van endegar ara fa uns anys. Ha treballat en diferents muntatges teatrals i com a imitador a programes tant de Catalunya Ràdio com de RAC 105. Però segurament, dic jo, i si no em corregeixes, David, del temps que vas treballar com a actor a l'Hotel Kruger del Tibidabo, tot espantant el personal, et ve aquesta dèria per continuar espantant o fent sentir la por al públic. I per això ha endegat a David Moreno l'aventura de diferents escape rooms de terror i molt especialment ha optat per la creació i direcció de Horrorland, el parc temàtic d'horror que trobes camí del Berguedà quan passes per aquella xemeneia gegant a cercs. Ara que ja n'has fet de l'art gairebé la forma d'espantar la gent, la teva professió deu ser el teu modus vivendi, no sé si preferit o t'hi trobes més a gust, no, David?
Hola, Miquel, bon dia. Doncs t'has informat molt bé, eh?
Oh, és el que ens toca.
Mira, realment, nosaltres, jo em vaig conèixer amb la que avui dia és la meva dona, la Cristina, l'Hotel Kruger del Tibidabo. I allà doncs veiem que sempre, doncs, sobretot el que és el jovent o la gent més adulta que anava al parc, era com l'atracció estrella, doncs, on sempre hi havia cua. Llavors nosaltres dèiem, ostres, el terror en viu agrada, però a part del format passatge del terror, que tots coneixem, no? Un recorregut on diferents personatges van interactuant amb tu i et van fent ensurts, no sabíem doncs, la forma de fer altres coses. Però vam dir, ostres, a la gent li agrada el terror en viu, hauríem de muntar alguna cosa per fer coses de terror en viu. I vam començar doncs, fent sopars espectacles en el restaurant del Sarama, En aquell moment jo estava fent el musical Gris en el Teatre Coliseum, i l'Héctor del grup Balanyà, que porten els teatres de per exemple, Coliseum, em va dir: David, tinc 15 dies lliure al Coliseum el mes de juliol, que m'ha caigut una cosa, us vindria de gust fer alguna cosa allà? I vam fer una ruta per les entranyes del teatre, on la gent no pot accedir, amb diferents escenes de personatges de terror, tipus, doncs, microteatre. No era tant l'humor de que sortissis i algú et fes un susto, sinó que tu anaves veient com diverses escenes del cinema i la literatura de terror. I allò va funcionar molt bé. D'allà vam anar al Museu de Cera, on vam estar 4 anys, fent 4 produccions diferents, i hem anat creixent, hem fet els escape rooms, i al fer els escape rooms ens ha donat l'oportunitat de poder treballar 365 dies l'any, i aquest equip d'amics, familiars que ens acompanyaven per fer aquestes experiències que normalment fèiem a l'estiu, no? Doncs ara podem tenir-los tot l'any contractats. I la cosa va anar creixent fins que finalment vam crear el que és el primer Scream Park, que és un parc de terror del sud d'Europa, que justament és Horrorland, que està, com tu bé deies, doncs allà, a sota la central tèrmica de Cercs, allà al Berguedà.
Escolta, entens? Jo, és que abans deia una cosa que a mi em sorprèn molt, però que, evidentment, és l'evidència, eh? Jo ho passo fatal. Sí. O sigui, jo, a mi no em començaran mai per entrar a un d'aquests castells o a una casa d'aquestes encantades, o l'Hotel Kruger, que deies tu abans del Tibidabo, no? Però, en canvi, gent amb la qual vaig habitualment, mentre jo m'espero la porta de sortida per veure la cara d'horror, sorpresa, plaer que senten quan i que fan quan surten, hi ha gent que es deleix per entrar, que es torna boja, que repeteix i torna i que l'espantin. Ho heu comprovat, això, que la gent s'ho passa pipa amb la por i amb l'espant.
Mira, pensa, Miquel, que nosaltres també fem molts esdeveniments d'empresa. Llavors, està comprovat científicament que el fet de passar por de forma segura quan saps que és una ficció et genera, doncs, adrenalina, no sé quins neurotransmissors deien, no? Dopamina, endorfina... Saps allò? Perquè genera felicitat el fet de saber que tu vius una situació de tensió i el fet de dir, he sobreviscut i he sobreviscut en grup. És més, la gent s'abraça, es toca... Avui dia no podem.
No podríem fer-ho, no, una llàstima, sí.
En el moment hi ha gent que a l'oficina potser no es dona ni la mà, no? I en aquest moment, ui, tu t'agafes el primer que trobes, no? I la gent crea com una empatia a nivell grupal i una cohesió molt maca. I realment diuen, ostres, hem superat junts això, no? Ens hem enfrontat a les nostres pors i hem sobreviscut. I és una sensació molt maca. I després hi ha la gent, com tu, que es queda fora, no? Que li agrada el rotllo de veure com surten els altres, no?
És un espectacle, eh?
Sí, nosaltres li diem el voyeur, no? Que està allà fora mirant com surten, perquè, clar, la cara desencaixada de la gent quan surt tothom diu, ostres, si fa una foto, un vídeo del moment de la sortida, perquè realment és molt impactant i és molt maco. Si t'hi fixes, moltes atraccions estan dissenyades que l'entrada i la sortida està està junt.
Al mateix lloc, sí.
Per què? Perquè també és un reclam veure com surt la gent perquè la gent es pigui per entrar.
Doncs aquest sóc jo, de les fotos i el vídeo, sóc jo. Sempre sóc jo el que estic allà fora, eh?
T'encanta.
Escolta'm una cosa, tu vas formar com a actor a l'Institut del Teatre, eh? M'imagino que aleshores, quan estaves estudiant allà i et plantejaves aquesta professió, no et devia ni passar pel cap que acabaries en la situació que es trobes actualment professionalment, no?
Mira, jo vaig començar fent enginyeria de so i doblatge pels matins, i el doblatge m'anava molt bé, i una professora em va dir: David, has de presentar les proves d'accés de l'Institut del Teatre. I m'hi vaig presentar, vaig veure que hi havia una opció musical, jo en aquell moment estava cantant rock i heavy en un grup, i vaig dir, oh, mira, doncs potser coneixo altres maneres de cantar i m'ensenyen a cantar una mica. I a partir d'aquí, per poder pagar-me el pis i ajudar els meus pares amb la manutenció del que costa tenir un fill a Barcelona quan ets de poble, doncs vaig dir, escolta, t'has de buscar una feina. I van sortir els càstings d'una cosa de PortAventura i l'Hotel Kruger. Jo me'n recordava de petit ostres, d'haver volgut ser actor, perquè quan vaig entrar a l'Hotel Kruger li vaig dir al meu pare, papa, ¿qué hay que hacer para trabajar aquí? I ell no em va dir, no, esto es una careta que te la pones y un susto lo puede hacer cualquiera. Em va dir, no, hijo, hay que ser actor para hacer esto. Llavors, a mi això em va calar molt a dins, no? Perquè el meu pare va veure que darrere d'aquestes persones que hi ha allà s'ha de tenir una formació, una professió i un saber fer, o sigui, una disciplina i una educació per poder fer les coses com es fan, no? I vaig començar a estudiar allà, ens vam presentar amb el Marc Ayala, que és un íntim amic meu, ens van agafar els dos, I sí, sí, i ens va, i vam estar treballant allà a l'Hotel Kruger. A mi em va canviar la vida, a molts nivells.
Escolta, pel que ve això que et va dir el teu pare, perquè de vegades, precisament l'altra versió, aquesta de... Això hi ha gent que es posa una careta i fa i espanta, també existeix, eh? Per tant, el fet de buscar el màxim nivell tècnic i professional a aquella gent que fa por i que et va donar el teu pare, va ser una visió interessantíssima, aquesta, eh?
Exacte. Llavors, jo, per exemple, és algú que... Quan fem Horrorland, hi ha els personatges que són els actors i actrius, que són gent formada, que diuen els seus textos en català, castellà, inclús en anglès, fan balls, són ballarins, etc. O sigui, gent cantants, cantants professionals. Sempre intentem agafar la gent professional per fer tot el tema d'espectacles, i després hi ha gent que té molt bones qualitats per fer d'espantador, que són gent que potser a la seva vida no han tingut una formació teatral perquè... No s'ha donat el cas. Per exemple, doncs, tenim una noia que treballa a les fires, doncs porta això, l'atracció aquesta dels toritos, no? Tenim una altra que treballa a la indústria del ferro. Escolta'm, però són gent que tenen una passió pel terror, que sempre viuen molt intensament tot això, i que ben dirigit i amb una bona formació d'un parell de dies, realment ho poden fer molt bé. I com allà a Horrorland som una plantilla de 170 treballadors, doncs clar, lògicament, has d'agafar de tot. Però tot i així, t'estic parlant de que els càstings es presenten quasi 1.000 persones.
Déu-n'hi-do,
podem escollir bé.
Però escolta, tu has dit 170 persones, 170 treballadors, has dit, eh?
A Horrorland, sí.
Esclar, quan un es planteja o pensa en un negoci, jo que sé, de cara al públic, posem perquè és una botiga, o qualsevol cosa, et pots plantejar que sigui més gran, més petita, allò de petit format, un magatzem més ampli, però en aquest cas, quan penses en un parc temàtic com Horrorland, la cosa havia de partir d'una certa magnitud, i ara tu m'ho estàs confirmant, això ja és, sí. Això és una bestiesa, eh?
La veritat és que sí, que vam tenir molta sort perquè nosaltres volíem fer un esdeveniment molt més humil i vam posar les entrades a la venda i va ser una brutalitat perquè la gent esperava una cosa així. També la gent ens va comprar les entrades perquè saben com treballem i que sempre ho donem tot en totes les produccions que fem i nosaltres sempre intentem oferir el que ens agradaria trobar. Llavors som molt passionals, més que, o sigui, no som tan empresaris, i a vegades ens perd molt la passió de, hòstia, jo faria això i miro els meus referents com Disney, Universal, no? I ho intentes fer aquí com humilment pots, no? Però tot i així, Horrorland està considerat el millor esdeveniment de terror d'Europa per l'Scarecon, que són els premis europeus de terror.
Avui busquem les 10 pel·lícules que us han fet més por a la vida. I les busquem entre les opinions que ens fan arribar tota la nostra audiència a través dels missatges d'àudio que hem escoltat abans, però també a través del correu electrònic, de les xarxes socials, del nostre web directament. Ja sé que és molt difícil això que et demanaré, David, perquè però ho faig cada dia amb el convidat que ens pertoca. Tu, si t'haguessis de quedar amb una sola pel·lícula, per dir-ne un títol només, de pel·lícula de por, amb quina et quedaries?
De por que em faci por.
Sí, perquè t'hagi fet més por a la teva vida.
Jo crec que l'Exorcista és la que més por m'ha fet.
Exorcista, eh? Hi ha una gairebé, no diria unanimitat, no, perquè no hi ha unanimitat, però hi ha molts vots, moltes opinions a favor de l'Exorcista, eh? També em deia algú, l'Exorcista però la primera, eh?
Sí, sí, clar, lògicament, la primera. La primera. Jo vaig tenir la sort que vaig anar a Washington i vaig poder visitar la casa per fora i les escales de l'escena final. I va ser un moment màgic perquè quan t'ho trobes també he estat a la casa de Freddy Krueger a San Francisco, o sigui que imagino't que vaig buscar localitzacions pel món per anar un viatge, no?
Quina passió, està molt bé.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, deixa que parli un moment, encara que sigui només un moment d'aquell fenomen de buscar la trinca, que va tenir un cert ressò mediàtic, fins i tot es va fer una pel·lícula, recordem, no era una pel·lícula de por, però era una pel·lícula que va tenir un cert ressò. T'hi vas sentir bé tota aquella història i fent de trencaire?
Mira, moltíssim. Justament, abans d'ahir vam fer un concert amb el Didac i el Marc per internet, a Instagram, perquè just va fer 10 anys d'aquest programa.
10 anys, ja, mare meva. Sí.
10 anys. I coses de la vida, doncs... ara, per exemple, estic treballant amb el Toni Cruz, amb Horrorbox, amb una altra producció, una cosa que té ell, i...
Toni Cruz, tothom el coneix, però per si de cas és un dels tres membres de la trinca, i que a més ara és un dels capos de la productora, o més alt, l'Ali Guapo, deien.
Exacte.
Deien que hi havia l'Ali Guapo, el Ros i el com deien, el Rural, que era el Miquel Àngel, que era el que et va tocar fer tu, per cert.
Sí.
El Miguel Àngel Pasquarola, perquè ella veu així. No?
Extraordinari, extraordinari, Miguel Àngel. Sí.
I res, i la veritat és que, mira, la vida dona moltes voltes i al final ens vam conèixer amb lo de la trinca, han passat 10 anys i ara estem treballant amb temes d'horror, no?
Que bé, que bé.
D'una manera, i és molt maco, és una gran experiència, és... jo vaig aprendre moltíssim. Allà vaig conèixer doncs, el Didac i el Marc, vaig conèixer la Coco Comín, amb la Coco Comín ens va agafar a mi el Didac i ens va portar a fer el musical de Gris. O sigui, que al final, tota la vida, al final acaba sent un cercle, no?, de connexions amb persones i que una cosa et va portar a l'altra. I realment... És una de les millors èpoques de la meva vida, la veritat.
Escolta, David, es fa servir el riure, l'humor, el riure, sobretot el riure, més que l'humor, com a teràpia per superar certes crisis i situacions personals i socials. És la risoteràpia, que en diuen. La por podria ser també alguna teràpia per alguna cosa? T'has imaginat?
Sí, realment sí. O sigui, quan hi ha gent que té molta por, o com dius tu, que té el record d'ostres, és que jo de petit ho passava molt malament amb això. El que passa que tenim el record de petits on tot es magnifica. Si realment ara tu, Miquel, per exemple, ho visquessis,
sí,
veuries que és diferent. Nosaltres sempre enfoquem la por com a cosa que ha de fer por, però amb un final èpic, per dir-ho d'una manera, on la gent diu, ostres, que divertit, no? He fet això i que bé que m'ho he passat. Nosaltres anem a buscar molt la sensació aquesta de... Ostres, fent por en aquell moment, al final acabes passant-ho bé. Llavors, la gent riu, el fet de veure algú espantar-se al teu costat fa molt riure. I espantar la resta també, lògicament, quan veus la cara dels altres.
Bé, no sé si m'has convençut del tot, però com a mínim hi reflexionaré. A veure si... Un cop passi tot això, perquè és clara, la situació és una situació tan surrealista per un costat i tan extraordinària que tots estem una mica com descol·locats, no? Com això, com ho reprendrem, com quan ho reprendrem, que no sabem res, eh?
Sí, tots els que ens dediquem al món de l'espectacle, al món de l'oci, realment estem molt perjudicats, no? Jo, ara, per exemple, estic fent concerts al balcó pels meus veïns els dissabtes, i els passo per Instagram, molts artistes estan fent coses des de casa, intentant entretenir la gent. Llavors, a mi m'agradaria que quan passi tot això la gent sigui conscient de que realment, al final, la gent que lluitem per l'art els estem entretenint ara. O sigui, molta gent té plataformes com Netflix, Disney Channel, tot això ho fa gent que són artistes. Ara els estem acompanyant. Aviam si en el moment que tot això passa, doncs ells van al teatre, van a fer escape rooms, venen a fer coses d'aquí, de la gent del país, que estem intentant que aquests dies siguin menys tristos.
Ho dèiem l'altre dia, no recordo quin convidat, sobretot que això serveixi perquè després, el dia que ens diguin ja podeu sortir al carrer, que arribarà un dia, espero, que sigui més aviat que tard, la gent ompli, més encara, perquè no s'acabaven d'omplir, segons quins casos, els teatres, els cinemes, les activitats d'oci, aquests parcs, tot, que la gent surti i recuperi el temps i se n'adoni de tot el que tenim en aquest sentit. David Moreno, un plaer parlar amb tu, una abraçada molt gran, de moment, com dic, cada dia virtual, però espero que ben aviat sigui física i de tu a tu. Que vagi molt bé i sort.
Una abraçada, Miquel.
Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Ba-ba-dum, 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 ba-ba-dum.
El David Moreno ens deia que cada dissabte fa concerts al balcó per tota la gent que ho segueix a Instagram. Ara buscarem el link, o vaja, el nom d'usuari de David Moreno, que no li he preguntat amb ell, però ara el direm, perquè tota aquella gent que vulgui afegir-se a aquests concerts de dissabte d'ell, a través del balcó de casa seva, doncs ho pugui fer,
Sí, doncs el seu perfil és @DavidMoreno,
així de fàcil,
OF,
OF,
que oficial, com un diminutiu, per tant, David Moreno, OF, si busqueu David Moreno, doncs ja el trobareu. A més, el David treballa, és molt virtuós en moltes coses, i també és un meravellós cantant que té una banda de tributs que es diu Versión Impossible, i fa doncs concerts meravellosos, així que bé, un entreteniment
perfecte.
Per què
saps tantes coses tu del David Moreno?
Mira, perquè vam tenir la sort de treballar plegats.
Fèieu por junts o no?
Fèiem por plegats, sí.
O sigui, tu has fet por també. Bueno, sí, continua sent una mica segons quins dies.
Ja saps
però vull dir que treballaves amb això, espantant la gent.
Vam tenir la sort de coincidir a l'Hotel Kruger com a actors, els dos junts, i després, a posteriori, doncs, en aquest espectacle que ell comentava del Teatre Coliseum, doncs, també vam treballar plegats.
Doncs recordeu, busqueu David Moreno a Instagram, i els dissabtes, bé, allà us anunciarà, els dissabtes fa aquests concerts per tothom qui vulgui ocupar-se una mica més en aquests dies de confinament. Hi ha gent que porta una agenda amb això del confinament més estressant que abans, eh? Hi ha gent que comença a les 8 del matí a fer coses, que ho té tot programat, i a les 10 de la nit acaba esgotadíssim al llit, que no pot més, eh?
Sí, la veritat és que és important ocupar-se, eh? Sí. No sobreocupar-se, però bé.
Vinga, les 10 pel·lis que us han fet més por són les que busquem avui a la nostra llista. Abans hem escoltat algunes veus amb algunes propostes d'àudio, ara n'escoltem algunes opcions que ens han arribat a través de les xarxes socials i del nostre correu electrònic. Què ens diu la gent i per quines pel·lícules aposta?
Doncs mira, ens arriben propostes molt diferents i molt variades. Per exemple, el Martí Vidal ens fa la seva proposta, que és The Ring.
The Ring.
The Ring, aquesta història...
Aquesta sí que la conec, veus?
Sí, aquesta nena que surt d'aquell pou curiós, eh? Després hi ha la gent que diu la versió japonesa és millor, perquè hi ha una versió original que és japonesa, després se'n va fer un remake americà, això els americans ja ho fan, eh?
Ho fan bastant bé, sovint, eh?
Sí, bé.
Sí, en general, sí.
Però normalment agafen un producte que és bo i el fan a la seva manera, sense anar més lluny, Polseres Vermelles.
Per exemple.
Que va fer el seu propi remake.
The Ring, eh? És una per la nostra llista.
En aquest cas, un vot per The Ring. Què més? El Manel Fernández ens diu L'Exorcista.
O, que no podia fallar.
No, un clàssic. Diu, o El silenci dels anyells.
Una gran pel·lícula, també, que podem considerar de por, sí.
Diu, terror psicològic, ens fa dir ell. Mira, ens han arribat diferents propostes bastant curioses, ja que avui preguntem una cosa que no ens havia passat mai, però que m'agrada destacar, perquè al final, quan preguntem coses, no tothom té per què agradar-li aquella cosa. Sí? I avui tenim diferents testimonis, com per exemple la Núria Orellana, que ens diu, cap. Que és una resposta sorprenent.
Cap.
I
però no hi haurà una pel·lícula que es digui cap.
No.
Vol dir que no n'hi fa por cap, que no en deu mirar.
Ens ho argumenta, diu, odio les pel·lis de terror perquè em faig paranoies jo sola.
És de les meves, aquestes.
Llavors, ella, per no autosuggestionar-se, per no haver de dormir amb la llum oberta i amb la porteta oberta o mirar qui hi ha darrere l'armari.
La porteta oberta és horrorós, perquè llavors veus ombres que passen per darrere la porta de tant en tant.
O anar mirant si hi ha algú sota el llit o no, i veure que no, que hi ha la mateixa pelussa de sempre. Doncs ella prefereix evitar-ho no mirant-ne cap.
Molt bé.
El Jaume Oromí diu Los chicos del maíz, de l'any 1984.
Sí, interessant. Mm-hmm.
Després tenim més testimonis. Per exemple, tenim un usuari que es diu Malm69, perquè ja saps que Instagram a vegades la gent no pot saber com es diu.
Hem de saber només el nom d'usuari que tenen.
Doncs ens diu El resplendor.
Sí, gran pel·lícula també. Sí.
O Angústia, de Vigas Luna.
El Vigas Luna, recordeu que el Vigas Luna va treballar molt el que és el cinema de terror a casa nostra, el desaparegut Vigas Luna, que va tenir bastanta fortuna, precisament, amb alguna d'aquestes pel·lícules. Alguna d'elles rodada al nostre poble, per cert. Roger.
Ah, sí?
Sí, ja t'ho explicaré.
Sí. Sí que tenim un poble...
Sí, ui, aquest poble dona per molt, sí.
La Meritxell Jun Ros diu It, i ens fa l'incís, l'antiga, i El silenci dels anyells.
Ah, també s'ho ha una vegada. Molt bé.
I també tenim la Paula Calvet, que també ens torna a dir cap. A més, aquest cop ens ho diu amb majúscules i sense cap mena de... Diu cap.
Això vol dir que crida. A mi em van dir un dia que quan algú escrivia amb majúscules a través de les xarxes, vol dir que ho està dient cridant. Per això, de vegades, quan escrius una cosa amb majúscules, sempre hi ha algú que et diu, tranqui, calma't, i escriu amb minúscules.
Doncs jo ho faig servir per donar èmfasi.
Sí, bé, és això. Sí,
però no cridar, home, cridar no. Cridar és quan tinc por, sí que crido. I mira, l'Antònia Rubió també ens fa arribar el seu testimoni, que és Rec. Pel·lícula clàssic. Bé, se'n van fer ja 4 versions.
Rec, una pel·lícula de Balagueró i en Plaza, no? Paco Plaza i Jaume Balagueró. Sembla que era feta a 4 mans, en aquest cas, des de la direcció.
I després, a partir de la primera, la segona, si no em falla la memòria, la signen els dos, i després la tercera i la quarta se la van repartir una a cadascú.
Molt bé. Doncs són diferents opcions que ens heu fet arribar per triar aquesta llista d'avui, per posar 10 noms, 10 títols de pel·lícules al nostre top 10 particular, al top 10 de Ràdio Hostel, en el qual cada dia busquem una llista de 10. Avui, la de les 10 pel·lícules de por que us han fet més de por.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Internet també fa por, de vegades, sense necessitat de buscar coses de pel·lícules de por.
Sí. O fins i tot, a vegades, mirar les teves pròpies fotos del passat també fan por.
I tant. Què hauríem de dir d'això?
No cal anar gaire lluny.
Ara que s'està posant de moda, aquesta moda que trobo... Bé, ja entenc que tot serveix per passar les hores en aquests temps que estem vivint, eh? Però aquesta moda de penjar fotos antigues, o de la infantesa, o de la joventut, a vegades t'agafa uns mals de ventre extraordinaris, eh?
Ai, la por. La por, és que la por és maca, Miquel.
Sí, sí, vinga.
Escolta, va, anem a parlar, com sempre, de curiositats.
Vinga, curiositats a l'entorn de la nostra llista.
Vinga, doncs la primera pel·lícula de terror en ser nominada als Oscars va ser L'Exorcista.
La primera per ser nominada als Oscars, eh?
I no es va quedar curta, ja que va arribar a tenir un total de 10 nominacions.
Que no són pocs.
10 nominacions l'any 1974. Entre elles, la de millor pel·lícula i millor actriu per la Linda Blair i la seva brillant interpretació amb només 15 anys.
Ha estat una pel·lícula que encara avui en dia s'agafa com a referència, com a icona, gairebé de les pel·lícules de por en molts camps, en molts terrenys, quan se'n parla, eh?
I aquella mítica banda sonora que encara, doncs, quan l'escoltes et fa posar...
Gairebé millor que la pel·lícula.
Bé, sí.
Escolta, és una precisió personal.
Sí, cadascú. Sí. La primera pel·lícula de la història, ara ja parlem, ja no de terror, en mostrar un vàter.
Què té de terror un vàter? Què té de por?
Bueno, però un vàter és una cosa molt comú. Tots tenim un vàter.
Sí.
I pràcticament tots, com a mínim un o dos cops al dia, el visitem.
Espero, si no teniu un problema.
Sí. Doncs resulta que la primera pel·lícula del cinema que va ensenyar la imatge d'un vàter va ser la pel·lícula Psicosis.
Ah, molt bé. Que també podríem considerar una pel·lícula de por, no?
Sí, i tant.
Per tant, de terror psicològic, com dèiem, i a més a més...
Home, Hitchcock
que ningú ha dit, eh? Que ningú ha dit, eh? O si van dir, no anem.
Però és que, clar, com sempre, no tenim temps de mostrar-ho tot.
Molt bé. Se'ns han dit, alguns se'ns han dit. És que gairebé seria una injustícia amb majúscules que no sortís Psicosi a la nostra llista.
I, a més, no només es va veure la imatge del vàter, sinó que, a més, hi va poder escoltar el so de la cisterna. Així que, meravellós.
Molt bé. Va fer el lot total.
Home, clar. La pel·lícula Tauró també està considerada com una pel·lícula
Tauró,
de terror.
Sí, senyor. Tauró, que deu ser dels anys 80, dels principis dels 80, imagino. No ho sé.
Doncs,
Estic intentant fer quadrar-ho amb la meva vida, però deu ser això, dels principis dels 80.
Aquesta pel·lícula, tothom recorda, si tothom pensa en Tauró, què és el primer que penses? Amb el Tauró.
Sí, amb aquell que obria la boca i venia i se t'apropava, sí.
Doncs resulta que el Tauró no apareix fins passades 1 hora i 21 minuts de la pel·lícula. I és que, justament, això ja és collita pròpia, quan van gravar aquesta pel·lícula van tenir un problema, i és que el primer dia de rodatge, quan van posar el Tauró dins de l'aigua, resulta que se'ls va enfonsar. La persona que el va construir, que els hi va costar, a més a més, molts milions, no va pensar que aquell Tauró havia de flotar, ja que deia que era per un rodatge. Llavors, el pobre Spielberg, quan va demanar que n'hi fessin un altre, resulta que li van dir que trigarien com a mínim un mes o tres setmanes, un mes, a fer-li un altre de nou, ja que, clar, els mitjans d'aquella època eren els que eren. Clar, Spielberg va demanar a la productora, sisplau, una tregua del rodatge i que poguessin parar. I, evidentment, li van dir, com ara mateix, com si fossin temps de confinament, que...
De treure res de res.
Que, vinga, que picadet i bona lletra i anar gravant. El pobre Spielberg va fer un exercici brillant de creació i va haver d'adaptar el guió ràpidament. I va passar les imatges on s'havia de veure explícitament el Tauró a aquesta tensió de quan s'acosta l'aleta i va substituir el Tauró per la música del Tauró.
Clar.
I és per això que cada cop que veiem la pel·lícula i sona aquella música clàssica de xun-xun, xun-xun, doncs ja al nostre cap ja veiem que ve el Tauró i el cor ja se'ns encongeix. I això va ser una de les coses que van... una entre moltes altres, però que van transformar Spielberg com un director brillant. Aquesta adaptació de la imatge evident del Tauró per la imatge psicològica d'aquesta costa.
Bé, no en soc conscient de si de Tauró aquesta pel·lícula se'n va fer versió en català, no sé si es va arribar a doblar, però en tot cas es va popularitzar com a tiburón aquí a casa nostra.
Que en anglès, a més, no es diu Tauró, es diu mandíbules.
Mandíbules.
Es diu jocs, que en anglès vol dir mandíbules, i aquí, evidentment, sempre fem aquestes traduccions una mica peculiars.
Per si no ho enteníem, per si no sabíem que eren les mandíbules d'un Tauró.
Exacte.
Vinga, molt bé.
Doncs vinga, resulta que hi ha un assassí en sèrie, un en concret, que es diu Ed Gein, que va servir d'inspiració per 3 pel·lícules de terror diferents. Entre ells, El silenci dels anyells i La matança de Texas.
Una altra pel·lícula, una altra en majúscula, sí.
Doncs resulta que aquest personatge, entre els articles descobert i que parlaven d'aquest assassí en sèrie, que era un assassí real, doncs parlava que quan van trobar una granja d'aquest assassí en sèrie anomenat Ed Gein, es van trobar nassos, 9 màscares fetes de pell humana, caps decapitats, pantalles amb làmperes i fets amb pell humana, cinturons, fets amb mugrons... Bé, una tota sèrie de coses totalment escatològiques que aquest assassí en sèrie de ment bastant pertorbada, pel que sembla, va crear i va servir d'inspiració a pel·lícules que avui en dia són pel·lícules de culte del terror.
Algunes de les quals hem anomenat, altres les heu fet recordar vosaltres, i d'altres apareixeran a la llista de 10 d'avui, en la qual busquem les 10 pel·lícules que us han fet més por a la vida.
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
I abans de passar a la llista definitiva d'avui, aquest top 10, hem de recordar algunes coses. Per exemple, que entre tota la gent que participeu, tant siguin els àudios com els missatges escrits, sortejarem d'aquí 5 minutets, un lot de vins Lovers Wine Elegance, entre els quals hi trobareu el VIP Perruianes. Tota aquella gent que esteu guanyant aquests lots de vins, no us preocupeu. Aquesta etapa de confinament està fent que la logística es converteixi una mica en un problema, però quan passi tot això, us tenim a tots apuntats, no patim. Us avisarem a tots i us explicarem com recollir aquest lot de vins Lovers Wine Elegance.
Tenim la ràdio ara mateix que sembla...
Sí, sembla una bodega. Entres
i fa una oloreta vi de tants vins acumulats que tenim.
Sembla el celler de Can Estel. Sí,
això,
veure, sí.
Però no patiu, perquè els tenim tots amb el nom posat. Com si, sembla que hagin passat el Reis Mags.
Molt bé. Escolta una cosa, això per un costat. Per un altre, recordem una vegada més que la gent pot escriure'ns les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana a través de xarxes socials i correu electrònic.
odeumeu@radioestel.cat, entrant a la nostra web odeumeu.cat o les nostres xarxes socials, que són el Facebook i l'Instagram, on ens hi trobareu amb el nom del programa, com sempre, odeumeu.
I deixa'm de recordar una altra cosa, abans de després no em faci curt amb el temps, i és que la setmana que ve entrem en període de Setmana Santa. Nosaltres continuarem aquí. O dilluns, dimarts i dimecres continuem aquí a la del meu, tot i que el que farem serà recuperar alguna de les edicions dels programes, de les primeres edicions d'aquesta primera etapa.
És que n'hi han de xulos,
sí,
de programes.
Sí, per tant, serem aquí, Vull dir, no falteu a la cita, encara que sabem que la cosa és per recuperar un programa, però continuem d'11 a 12, els dies feiners, a Ràdio Estel, en bloc Déu meu. I què més volia explicar? Doncs res, que tenim una llista.
Sí, jo faig la llista i me'n vaig cap a casa, que he de començar a preparar la mona.
Sí, ja pots ben dir-ho. Ho hauràs de fer tu aquest any.
Bueno, ja saps que jo sóc una mica com una mona. Ara, xita,
sí, ara potser dient això faig un mal favor a pastissers. No voldria, ho passaran fatal aquest any, els pastissers, ja ho sé.
No, però te la porten a casa.
Te la porten a casa. Ah. Per tant, si voleu continuar amb la tradició de la mona aquest any també, segur que trobeu la fórmula de tenir-la a casa i la palma, també, o sigui, d'alguna manera. Seguiu les tradicions, segur que hi ha fórmules per fer-ho des de casa i que els pastissers no pateixin... que ja patiran prou tots plegats.
A mi la palma m'arriba demà. I
arriba demà. Clar, sí. És demà, és que si no ja no hi arriba. Sí, sí.
La posaré al balcó i després doncs, la mona, que me la portin, jo també en faré una altra, i després faré la mona per casa i buscaré la manera d'entretenir la Setmana Santa de la manera...
Doncs segur que podeu seguir practicant aquests costums i tradicions a casa nostra. Ui, que és tard. Anem per la llista, anem.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
En els últims anys, un nom corre pels caps de tots els aficionats del gènere de terror. Es tracta de James Wan, director que va sorprendre a propis estranys amb la seva òpera prima Saw, però que on ha guanyat la seva glòria és amb la pel·lícula Expedient Warren.
Número 2.
Si pensem en joguines i nens, sempre se'ns dibuixarà un somriure a la cara, però si resulta que aquest ninot cobra vida, està disposat a matar i està posseït per l'esperit d'un assassí en sèrie, els ingredients són ideals per una pel·lícula terror, el ninot diabòlic.
Número 3.
Una pel·lícula de terror estadounidenca de l'any 2002 i constitueix un remake de la pel·lícula de terror japonesa anomenada Ringu. Va ser dirigida per George Bebinski i va semblar la imatge de la nena del pou amb els cabells ben llargs dins els nostres caps. The Ring.
Número 4.
Pel·lícula rodada en només 20 dies i amb una limitació de recursos més que òbvia, va sembrar precedent i va crear una pel·lícula de culte del gènere slasher, Halloween.
Número 5.
Deixant de banda l'etern debat sobre si és o no la millor pel·lícula terror de la història, sí que podem afirmar que, sens dubte, és una de les més aterridores. No importa quants anys passin, aquesta meravella signada per William Friedkin continua sent esgarrifosa com el primer dia, L'Exorcista.
Número 6.
És molt complicat pensar en personatges mítics del gènere de terror i que el bo d'en Freddy Krueger, interpretat per l'entranyable Robert Englund, no aparegui entre els 5 primers. Amb mal son a Elm Street, aquí tenim la pel·lícula mítica de Freddy Krueger.
Número 7.
Quan semblava que el gènere de slasher tot estava escrit, va aparèixer Wes Craven per reinventar-se amb aquest mític Scream.
Número 8.
La més clara i fidel representació de la cruesa sense treva que va regnar en el terror durant els anys 70 amb aquesta òpera prima valent, salvatge i horripilant amb la que Tobe Hooper va marcar nous camins. Estem parlant de La Matança de Texas.
Número 9.
Aquest geni indiscutible, anomenat Stanley Kubrick, va dominar tots i cadascun dels gèneres que va abordar al llarg de la seva carrera. No és d'estranyar, dotat del seu excepcional talent i la seva incursió en el gènere del terror, la va signar amb El Resplendor.
Número 10.
Què podíem esperar d'algú catalogat com el mestre del suspens, si no una obra mestra? En ella, el bo de Hitchcock, a més d'establir indiscutiblement les bases de slasher, va destrossar els nervis del públic de principis dels anys 60 amb un dels girs de guió més celebrats de la història. Parlem de la mítica i clàssica Psicosis.
Doncs vinga, ràpidament, anem pel sorteig. Aquí li donem avui el lot de vins Lovers Wine Elegance.
Doncs la guanyadora d'avui és la Laura Ferrer, que ens feia arribar a la seva proposta, que era la pel·lícula Expedient Warren.
Doncs vinga, amb aquesta premiada avui acabem el programa i arribem a aquesta llarga setmana, que serà molt semblant a les anteriors, perquè vosaltres podeu fer la vostra mida quan es tracta de Setmana Santa. Nosaltres ens tornarem aquí, com deia, al peu del canó, dilluns, dimarts i dimecres. Estarem aquí, no falteu a la cita. Gràcies a tot l'equip per fer-ho possible, el Xavi Aguilar és el control tècnic i muntatge musical, el Marc Gabernet a la redacció i el Roger Cantos aquí compartint taula i estudi a Ràdio Estel. Roger, que vagi molt bé. I sobretot vosaltres tingueu molta paciència, no l'acabeu, la paciència, que ens fa falta.
Ja queda un dia menys.
Un dia menys, sí senyor. Aquesta és la visió optimista de la vida. Un dia menys de confinament.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.